i Andorra.
Estàs informat.
Com sempre, en una vaga hi ha divisió d'opinions sobre el seu seguiment. Avui els sindicats d'ensenyament parlen d'un 60% i la conselleria només d'un 30%. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i tot i la pluja, professors vinguts de tota Catalunya han col·lapsat al centre de Barcelona a la primera jornada de vaga en protesta per la gestió del conseller González Cambra. I els sindicats d'educació volen forçar-lo a retirar mesures com l'avançament del curs escolar el 5 de setembre, els canvis al nou currículum educatiu o el nivell C de català obligatori per al professorat a partir de l'any 2024. La vaga, però, té una altra derivada, com és l'aplicació del 25% del castellà a les classes. Tot i que els sindicats no ho posen com una de les principals reivindicacions, sí que demanen al conseller Cambray que clarifiqui de qui és la responsabilitat de aplicar la sentència del Suprem. L'Aleix González ha seguit aquest matí des de primera hora aquesta jornada de vaga que ha acabat amb aquesta sorollosa manifestació pel centre de Barcelona i amb crits en contra de la gestió del conseller González Cambray. Bona tarda, Aleix.
Bona tarda, Carlos.
L'educació no és un negoci!
Em trobo aquí a la manifestació de professors que està tenint lloc als Jardinets de Gràcia i que està començant a marxar cap a la seu del Departament d'Educació. Com pots escoltar, indignació dels manifestants amb la mesura que ha imposat el conseller Cambray. Es queixen d'aquesta actitud impositiva i demanen que recapaciti amb les mesures que ha aprovat. L'última de totes, el nou calendari. Les queixes, però, van més enllà. Escoltem l'Efraín, docent d'una escola a Badalona.
Avui ens reivindiquem per la manca d'inversió a l'educació pública i perquè s'estan passant per sobre totes aquestes retallades i imposicions que fa el conseller. El conseller ha de marxar i ens hem de començar a plantar com a col·lectiu.
En aquest primer dia de manifestacions, els docents que han assistit esperen que aquesta sortida massiva per reivindicar la seva posició faci entrar en raó el conseller. Així ho explica l'Ingrid.
Home, esperem que sí, confiem en que sí, en que recapaciti, s'ho pensi bé, intenti tenir a tota la comunitat educativa contenta, que és el que ha de fer, és la seva feina.
Alguns manifestants creuen que és important, però, que no només es manifestin els docents. Tot el món educatiu o tothom que cregui en una educació digna ha de sortir a protestar i demanar una millor situació. Així ho expliquen Roger Retort, de l'Institut Front Marítim.
I al final, pues, convocar també a tota la gent que afecta això, que no és només el professorat, són els alumnes, són les famílies, és qualsevol grup d'amics que un dia en el bar ha pensat que la societat millorarà si millora l'educació, a sumar-se, a venir i a seguir lluitant, perquè ens hi va el futur de tots.
Recordem que avui és el primer de 5 dies de vaga del professorat en què reivindicaran un millor sistema educatiu davant la gestió del conseller González Cambray.
Gràcies, Aleix. Avui només era, com deies molt bé, el primer dia d'aquesta vaga. Demà i dijous hi ha previstes noves aturades que tindran una continuïtat els dies 29 i 30 d'aquest mateix mes. Tot i els serveis mínims decretats pel Departament de Treball i que les escoles concertades, per exemple, només fan vaga avui i demà, el delta baix per a les famílies és molt important. Ricard Rovirosa ha preguntat aquest matí a pares i mares què faran aquests dies de vaga amb els seus fills.
En motiu de la vaga per part del professorat, molts pares i mares s'han vist afectats i, per tant, han alterat poc o molt els seus plans. És, per exemple, el cas de la Judit, que davant l'absència del professorat ha deixat els seus fills amb els avis.
Doncs a mi sí que m'ha afectat perquè, bueno, he portat els nens al col·legi a la seva hora i un cop allà m'han comentat que, bueno, justament al seu curs no hi havia suficients professors, que els ajuntarien en una altra classe i que no es faria classe amb normalitat. Tant per tant, doncs, he decidit portar els nens a casa dels meus pares, els seus avis, perquè jo tenia que anar a treballar.
Per altra banda, Laura sí que ha pogut deixar el seu fill gran a l'escola, tot i estar en serveis mínims.
En part sí que em veig afectada, perquè el meu fill gran, amb ell, per exemple, li fan uns plans individualitzats a l'escola i doncs aquests dies que no hi ha el professorat que hi ha d'haver, doncs amb ell no se li apliquen aquests plans individualitzats.
Amb el Jordi, la vaga li ha canviat tots els plans, ja que els seus pares treballaven i s'ha hagut de quedar ell amb el seu germà petit.
Esto de la vaga me ha pillado un poquito por sorpresa. Yo esta mañana iba a ir al gimnasio como voy siempre y mi madre me ha dicho que me había de quedar con mi hermano, que se ve que no iba al cole.
Com hem constatat, tot i els serveis mínims, la vaga ha alterat el dia a dia de molts pares i mares i s'espera que almenys continuï amb aquesta línia fins al dia 30 d'aquest mes.
Gràcies, Ricard. Paciència, doncs. Ens esperen uns quants dies de vaga els pares i mares dels nens catalans. 6 minuts, 2:45, àrea de serveis. Previsió del temps, Moisés Camunyas, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels ennuvolats o coberts al nord-est amb precipitacions febles, mentre que al litoral predominaran els intervals de núvols baixos. A la resta tindrem intervals de núvols alts i seguirà la calitja, que podrà reduir la visibilitat a zones altes. Si parlem de les temperatures, avui són notablement més altes a l'interior, amb unes màximes de 23 graus a Lleida, de 19 a Tarragona i de 18 a Barcelona i a Girona. I si ens referim al vent, continuarà del sud-oest al Pirineu occidental amb intervals moderats i forts, i a la resta serà vent de l'est de moderat a fort, sobretot a zones altes i exposades i amb mala mar al litoral, amb onades que podran superar els 3 o 4 metres d'alçada. Si parlem ara de demà dimecres, esperem intervals de nuvolats, augmentant durant el dia cels de nuvolats o coberts. No es descarten precipitacions febles al nord-est i a últimes hores a l'extrem sud, i que podran anar acompanyades de fang. Per últim, les màximes seran de 21 graus a Lleida, de 19 a Tarragona i de 18 a Barcelona i a Girona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I la xarxa viària, com està a hores d'ara? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments tenim encara algunes afectacions, de moment, per exemple, pel que fa a les protestes, a la vaga dels transportistes, a la A27 a Tarragona, hi ha aturades al llarg d'un quilòmetre en direcció al port d'entrada, al port de Tarragona. D'altra banda, en aquest cas, per un vehicle variat, a la C25, a l'eix transversal, a Sant Hilari Sacalm, hi ha un carril tallat en sentit Lleida, però tota precaució, especial per aquest punt de la via. A la resta, en principi, tret d'algunes zones amb intensitat, sense altres dificultats. És tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Des de ben petits ens han explicat contes per anar a dormir, per ensenyar-nos valors, per empatitzar. Ara, però, ens volen explicar un altre conte, que el treball decent és una utopia, que la contractació temporal és positiva i que amb un sou mínim de 735 amb 90 euros al mes pot viure una família. La plataforma Església pel Treball Decent vol reivindicar que el treball decent no és cap conte. Si bé és cert que la precarietat laboral s'ha cronificat, 28% dels contractes són de menys de 7 dies, és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom. D'aquesta manera es facilitaria l'autonomia i disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Hola, senyor Esquil, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Aviam, 3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cope, es ven l'Espanyol, se'l queda gent...
Ara t'explico, bueno, millor que jo t'explicarà qui que regressa les coses de l'Espanyol, que és qui les té apamades i perfectament controlades. Abans de l'edició d'avui d'Esports Cope, 3 i 5 de la tarda, Joan Batllori al comandament amb jornada de festa per a la plantilla del Barça, però amb novetats al voltant d'un membre del vestidor, Elena Condis. Hola, Elena Condis. Doncs teníem per aquí la connexió amb l'Helena Condis. Ara mirem de recuperar-la perquè...
Tornarà.
No, anem a mirar que torni, que no se'ns perdi. Pels mitjans del Barça, d'altra banda, ha passat Gerard Piqué després de sumar 600 partits amb la samarreta del Barça. Optimista, Gerard, respecte a l'actual situació de l'equip.
Sí, molt optimista, i la veritat és que després dels mesos que hem passat i les temporades, sobretot l'última, doncs, aixecar el vol i veure que estem en una dinàmica positiva, ascendent, jo crec que són les millors notícies possibles. La gent està gaudint quan ve a l'estadi, que això és primordial, i que nosaltres també al terreny de joc doncs ho fem, suposa que bé, que els resultats acabaran venint.
Ara sí, parlàvem d'un membre del vestidor de Xavi Hernández, que és notícia avui a Can Barça. Helena.
D'en Sofati, que tornarà en 15 dies, això és el que em diuen des del seu entorn. El Barça-Sevilla del 3 d'abril és una data que té marcada al calendari, però evidentment la decisió final la prendran amb els metges i amb Xavi, no prendran riscos, però la realitat és que les sensacions d'en Sofati són molt bones. Gairebé 3 mesos després de seguir un tractament conservador, no va voler passar pel quiròfan, ha optat per recuperar-se a Madrid, i la idea és que estigui disponible d'aquí dues setmanes, després de l'aturada per seleccions.
En paral·lel a l'actualitat del Barça, recordem victòria ahir del Galatasaray 2-1 davant del Besiktas a la Lliga Turca, i del Madrid a Mallorca 0-3, compta però de cara al clàssic amb les lesions de Rodrigo, Mendy i Benzema. Ara mateix, pessimisme al Madrid respecte a l'estat de salut dels dos jugadors francesos de cara al partit de diumenge. Avui, reunió de la Junta Directiva Blaugrana, passarà per Esports Cope el vicepresident econòmic del Barça, Eduard Romeu, després de la seva iniciativa solidària amb els damnificats per la guerra a Ucraïna. I ara sí, satisfer la seva curiositat, senyor Losada, detalls dels possibles fulls de ruta de Chen Yanshen respecte a la propietat accionarial de l'Espanyol. Tot seu, Quique Iglesias.
En els darrers 4 anys, l'Espanyol ha atès l'interès de més de 25 empresaris o grups d'inversors que han volgut saber preus i condicions per tal de comprar el paquet accionarial de l'Espanyol. De moment hi ha 4 opcions obertes sobre la taula, però tot està molt verd encara. Mr. Chen vol continuar amb el projecte. Per això valora 2 opcions. Una seria comprar ell a títol personal al club, amb el permís del govern del seu país. Té diners per fer-ho, això podria desvincular l'Espanyol, així podria desvincular l'Espanyol de Rastar i així poder seguir invertint. Una altra opció que no descarta seria trobar un accionista minoritari que comprés una part del 99,5% d'accions del club que té Mr. Chen. De moment, tranquil·litat, l'Espanyol el que primer ha de fer és descansar avui i salvar-se diumenge.
Més a Esports Cope. I en bàsquet, tornen el dia d'avui per les competicions europees i pel Joventut de Badalona, Alberto Díez.
En una setmana de 3 partits per la penya, setmana de 3 partits pel conjunt de Badalona, entre totes les competicions, avui avantpenúltima jornada de la fase de grups de l'Eurocup que porta a la penya a rebre l'Ietkabelis lituà a l'Olímpic. El Joventut, recordo, és líder en solitari de grup amb 11 victòries. Parla l'entrenador Carles Duran.
A l'inici de la competició ningú parlava del Joventut, tothom parlava de la Virtus, del Partizan, del València, i crec que l'equip ha fet mèrits propis perquè ara la gent parli de nosaltres. Crec que entre tots estem aconseguint que a l'Olímpic, a l'Eurocup, sigui un fortín, i si entre tots aconseguim que en aquestes pròximes jornades la penya segueixi guanyant, tindrem un avantatge de camp que ningú anava a parlar a l'inici de temporada, no?
Recordem que el Ietkabelis, el rival europeu del Joventut de Badalona, ja va vèncer la primera volta. El partit d'avui es juga a les 9 de la nit a l'Olímpic.
En futbol sala, incorporació per a la plantilla del Barça de Juan José Camacho, més conegut com Catela, juga d'ala i estava fins ara al Samara Rus, equip que s'ha dissolt. La incorporació definitiva per les competicions està pendent dels últims tràmits.
Que és el millor equip que te exige a siempre dar lo máximo e intentar ganar. Mi fuerte es ir para adelante, el uno para uno. Para mí es un reto, un sueño. Al final todo el mundo quiere estar aquí y muy contento. Que aprovechar la oportunidad y vivir momentos únicos.
Un apunt més de tenis, torneig d'Indian Wells, Paula Badosa supera Sara Sorribas 7-6-6-1 i entra als vuitens de final del torneig. Preguntes del dia, Twitter @esportscope. La Blaugrana, en el vostre 11 titular, qui està? Dembélé o Adama? Guanya avantatge Dembélé, 56%, per davant del 44% que s'estima més Adama. La pregunta en blanc i blau. Voleu que l'Espanyol continuï a les mans de Mr. Chen? Compta'm amb aquest marcador, 2:32 de la tarda. Sí, 52%, no 48%.
Molt igualat tot plegat. Gràcies, José Luis. Esports Cope, 3 de la tarda, 5 minuts. Bon programa.
Fins demà, Carlos.
Adéu-siau. I t'explico més coses. Per exemple, és una de les derivades de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. El parlo de l'escalada de preus, sobretot pel que fa als carburants i l'energia. El preu de la gasolina s'ha disparat, la de 95 ja passa dels 2 euros, i al temps s'ha disparat també la recerca de benzineres molt més econòmiques, com són les benzineres low cost. Si ens centrem en la gasolina, des del primer dia de la invasió, el barril de petroli Brent, la referència per al preu dels carburants a Europa, ha pujat un 34%. I això, sobre el terreny, vol dir que un litre de benzina, com et deia fa un moment, ja es cobra per damunt dels 2 euros i no sembla ser que tingui tendència a la baixa. És així, Sergi Tor?
Doncs el preu augmentarà, Carles, si el govern central no actua limitant impostos. Per què augmenta el preu? La guerra i l'especulació. Avui es compra el barril de petroli a $116. Primer problema, l'euro està per sota del dòlar. Segona qüestió, el preu d'avui és pel petroli que es lliurarà el mes de maig, i aquí entra l'especulació. El maig es revendrà a un preu de compra superior perquè el petroli serà més car. La guerra afecta amb l'embargament del petroli rus, menys oferta al mercat a pujada de preu. Conseqüència, Óscar ens ho explica.
Lo que antes eran 10 euros, ahora son 15. Lo que antes eran 80, ahora son 100 o 120 o 140.
I què està passant? Doncs ara mirem el preu dels sortidors. Hi ha gasolineres més barates. 7 a Barcelona Ciutat venen el litre de gasolina 95 a 1,79 €. Altres gasolineres a Catalunya a 1,69. Els conductors busquen aquestes gasolineres low cost. Són d'autoserveies, sense cost de personal, i la diferència són els additius a la base del carburant. Aquesta gasolina no perjudica el cotxe, però les tradicionals permeten cuidar millor el motor a llarg termini, però ara mana el preu. Àlex Plasencia.
20 céntimos és algo, ¿sabes? Pues eso.
Sectors que necessiten la gasolina per treballar tirin d'enginy perquè cada cèntim compta. Lluïsa Soler, professional d'autoescola, alerta de pujada de preu a la matrícula i tenen l'ordre de no esperar omplir el depòsit.
Que al pas que anem igual haurem de pujar el preu de les pràctiques. I ara mateix tinc mig dipòsit, però el jefe mos ha dit ompliu dipòsit perquè no sabem el que passarà, si pujarà més, si no pujarà més.
Taxista és un altre sector afectat, el preu estipulat i ara atrapats, Manuel.
Se nota mucho porque evidentemente ponemos mucha gasolina cada día y además no podemos escaparnos, que continuar. No tenemos escapatoria.
Solucions a personals, a transport públic i deixar el cotxe a casa. Dolors.
Com afectarà? Pues no sé, que a lo millor em penso de venir amb autobús.
Però Sol Nova Zelanda ha decretat una rebaixa del 50% del preu del transport públic durant els 3 mesos següents per beneficiar la població. Aquí cap administració s'ho planteja. Qui té marge fiscal per rebaixar el preu a 30 cèntims al litre és Pedro Sánchez. Pot rebaixar l'impost especial d'hidrocarburs i reduir l'IVA de combustibles del 21% actual al 10%.
Mentrestant, el govern d'Espanya, tal i com fan la resta d'Europa, ha mogut fitxa i ja ha començat a aplicar les sancions contra els oligarques russos i les seves inversions al país. Així, el govern espanyol ha confiscat al port de Barcelona el megaiot Valery, propietat de Sergei Chemedov, un empresari que està al capdavant del conglomerat públic Rostec, que és una de les peces claus del complex militar industrial rus de Putin. Aquest megaiot es troba a la drassana MB-92, on aquest tipus de vaixells, els més luxosos del món, se sotmeten a tasques de manteniment. El Raúl Moreno està molt a prop d'aquesta drassana. Raúl, explica'ns com és aquest superiot i quines característiques té. Bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Ens trobem a prop de la drassana MB-92, on es troba el megaiot Valery. El vaixell, valorat en 140 milions de dòlars i 85 metres d'eslora, va ser construït fa 11 anys per les prestigioses drassanes alemanyes Larsen. L'embarcació va atracar el passat 9 de febrer al port de Barcelona, procedent de Mònaco. A més, navegava amb la bandera de Sant Vicent i les Granadines, país caribeny de les Antilles Menors. El iot de luxe pertany a l'antic militar i company de Putin a la KGB, Sergei Chemesov, a dia d'avui director general d'un holding públic d'armament. La immobilització de Valery és una de les conseqüències de l'aplicació de les sancions als oligarques russos que va prendre la Unió Europea quan va esclatar el conflicte amb Ucraïna. Espanya està investigant la titularitat de l'embarcació, ja que els papers de Pandora van revelar que la seva fillastra seria la titular a través d'una empresa pantalla. Anastasia Ignatova és beneficiària d'un grup de companyies offshore amb actius com el megaiot i diferents negocis en països de la Unió Europea. De moment, el Valery es queda a Barcelona.
Gràcies, Raül. I divendres entrarà en funcionament el macrocentre d'acollida de refugiats a la Fira de Barcelona. Té una capacitat per a 400 persones. La regidora de l'Ajuntament barceloní, Laura Pérez, espera que els refugiats que arribin a aquest centre puguin regularitzar tant el permís de treball com el de residència en pràcticament de forma immediata, en dos dies, diu. La voluntat, ha explicat Pérez, és que els 1.500 ucraïnesos que s'allotgen a Barcelona puguin fer vida més o menys normal després dels tràmits que han de realitzar. Joel Lozano.
L'Ajuntament de Barcelona espera que els refugiats ucraïnesos que es dirigeixin al centre d'acollida que l'Estat instal·larà a la Fira de Barcelona puguin fer una regularització exprés del permís de treball i de residència en 2 hores. Ho ha explicat aquest dimarts la tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Laura Pérez, que ha demanat que els ucraïnesos que han arribat a les ciutats els últims dies puguin fer vida al territori després d'aquests tràmits.
Perquè és molt important saber a les persones que estan arribant quin serà el seu municipi on realment doncs estaran durant aquest primer any que se'ls ofereix de protecció amb els 2 anys prorrogables o que puguin fer vida en els nostres municipis.
El consistori preveu que els 1.500 ucraïnesos que s'han establert a Catalunya en les últimes setmanes passin per aquest nou centre en els pròxims dies. La tinent espera que aquesta fase no s'eternitzi i sigui àgil.
Una regularització que de fet ens parlen de poder-la fer in situ i no haver ni d'esperar les 24 hores, sinó que en 2 hores poder sortir amb els tràmits fets.
L'espai comptarà també amb un dispositiu de la Creu Roja que farà un diagnòstic de les necessitats concretes de cada persona.
Hem superat ja els 15 dies de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia i el conflicte armat doncs sembla que va per llarg. L'allau de refugiats no s'atura, com tampoc s'aturen les accions humanitàries de tota Europa, a Espanya i a Catalunya. Entre les ONG més actives hi ha, com sempre, Càritas. Volem parlar amb l'Itziar Bravo, que és la responsable de campanyes de Càritas a Barcelona. Itziar, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Aviam, explica una mica als nostres oients quina és la tasca que fa Càritas sobre el terreny. Teniu en marxa una campanya que es diu Emergència Ucraïna, no?
Exacte, sí. Estem recollint diners per poder ajudar doncs, a totes les persones refugiades que estan sortint d'Ucraïna. La Càritas d'Ucraïna està sobrepassada, està col·lapsada, els números de compte ja no funcionen, no? Llavors estem intentant ajudar des de terreny a les Càritas veïnes, és a dir, a Càritas Polònia i a Càritas Moldàvia, a les quals hem aportat 70.000 euros perquè puguin doncs, oferir habitatge digne a tothom que estigui passant la frontera, però també perquè els acullin, no? I els ofereixin, doncs, els puguin solventar les seves necessitats més bàsiques. Però no podem només pensar no, en aquest a curt termini, sinó també hem de pensar a mig i llarg termini, clar, perquè això serà una marató. I llavors també estem fent una mica de matalàs per poder cobrir les necessitats d'aquestes persones refugiades quan arribin aquí a Barcelona, perquè això ara doncs, estem veient que han sortit del seu país, no? Però a poc a poc s'aniran dividint pels diferents països de la Unió Europea i segur que aquí arriben i llavors doncs, des d'aquí, des de Càritas, les intentarem acollir i acompanyar també.
Clar, Itziar, suposo que esteu satisfets de la resposta dels catalans en aquesta matèria. Catalunya sempre és una comunitat molt solidària i està sent molt bona aquesta resposta. M'imagino que els telèfons no deuen parar de funcionar, de gent que vol demanar doncs això, què podem fer, com podem ajudar. Tu parlaves que la millor manera ara poder no són la manera material, sinó la millor forma és seria les donacions, no els diners, no? Itziar?
Sí, exacte. La veritat és que estem molt contents i volem agrair a tota la ciutadania, no? Perquè hi ha hagut una resposta molt solidària i positiva doncs envers a les persones no? que estan en una situació complicada. I llavors sí que hem tingut doncs això, demanem el donatiu econòmic. Per què? Perquè el donatiu en espècie, primer, el cost afegit que suposa enviar les coses que recollim allí, aquí cap allà, sobretot ara amb el preu de la benzina, no? És un cost afegit molt gran. I també perquè les necessitats canvien a cada moment. Potser ara necessiten roba d'abric, però demà necessitaran menjar i passat demà necessitaran tovalloles. No sé, m'ho invento una mica, però perquè entengueu que les necessitats són canviants i a l'enviar coses cap allà no es pot fer d'un dia per l'altre, no? Passa un temps i llavors no estem a l'última del que realment necessitin. I després també doncs, la dificultat per accedir. Cada cop es fa més complicat poder arribar fins a la frontera amb Ucraïna i poder donar tot allò que necessiten. Per això, doncs, per aquest motiu, estem demanant els donatius econòmics, perquè això sí que és una transferència directa cap a les Càritas veïnes i elles ja poden comprar tots els productes i, que es necessitin i cobrir les necessitats a cada moment.
Vosaltres a la web de Càritas també teniu un apartat que m'agradaria i dir que l'expliquessis als oients, que es diu preguntes freqüents sobre aquest tema, sobre els ajuts i la col·laboració del ciutadà cap a Càritas. Aquestes preguntes freqüents, què són en concret?
Sí, això just els primers dies que va esclatar el conflicte vam tenir moltes preguntes per part de persones voluntàries, per part de ciutadans que s'adreçaven a nosaltres, no?, per preguntar coses molt freqüents, que a vegades doncs, poden ser òbvies o no, no? De dir, doncs, vull acollir a un nen ucraïnès, o tinc un habitatge buit i potser el voldria deixar a unes famílies, o què faig si em trobo algú, no sé, una persona que vingui refugiada d'Ucraïna i la trobo al carrer, on l'he de portar, no? Què pot fer? Doncs aquestes preguntes hem recollit les més freqüents que hem tingut durant els últims dies i els hi hem donat resposta. I són preguntes que anem actualitzant cada dia amb les últimes notícies que ens van arribant tant des de la Generalitat com des de diferents canals, perquè tothom qui ho vulgui doncs pugui anar consultant-les i puguin ser com una guia, no? Una referència per tots aquells dubtes que ens vagin sorgint.
Itziar, divendres es posa en marxa a la Fira de Barcelona un macrocentre d'acolliment amb capacitat per a 400 persones. Jo no sé si Càritas tindrà algun paper dins d'aquest centre o a la seva instal·lació, que depèn de les administracions central i autonòmica i també municipal, aquí vosaltres ja quedeu una mica... no us hi fiqueu, orienteu cap a un altre lloc la vostra acció.
Nosaltres estem, òbviament, disposats a treballar amb totes les entitats que faci falta, amb el govern, per suposat, i així ho hem dit, uh-huh. I així ho farem, no? Sí que és cert que en un primer punt, doncs, aquesta acollida a la porta de la Generalitat, juntament amb Creu Roja, però sí que estem allà pel que ens necessiti, no? I per sí. Tothom qui quedi també al marge de tots aquests processos, doncs també hi serem com a entitat social.
El dia a dia, per això no s'atura Itziar, i com sempre correm el risc de que al final aquest conflicte armat formi part del nostre dia a dia més habitual, com és la pandèmia o com són altres guerres que hi ha al món. Però aquest fet hauria de ser primordial, hauria de continuar en primer pla d'actualitat. No podem oblidar el que està passant a Ucraïna ara mateix, no?
Sí, exacte. És molt important que els tinguem en ment. Al final dèiem que bueno, és el major desplaçament de persones després de la Segona Guerra Mundial. Ja són més de 2 milions de persones que s'han desplaçat des d'Ucraïna als diferents països del voltant i que ens aniran arribant. I és el que us deia, és una marató, això. No és només pensar en l'ara, sinó que hem de pensar també a llarg termini, no? En com els podem ajudar més enllà d'aquesta ajuda just ara, no? Per a les fronteres, pel que necessitin, sinó també doncs, això, a mig i llarg termini ajudar-los doncs, en les seves necessitats més bàsiques un cop arribin aquí a Barcelona i poder-los oferir doncs, allotjament, menjar, el que faci falta.
I un lloc on viure, poder, no? Perquè l'acolliment està molt bé, però també l'autonomia és fantàstica, també, no? Poder que tinguin un pis, un apartament, un hotel. Aviam, Itziar, de tot plegat d'aquest conflicte, i ja per acabar, ens queden sempre les imatges dels nens i de les nenes, pobrets, no? Uns nens que, lamentablement, jo crec que, en fi, arrossegaran per sempre més les ferides, alguns físiques, però sobretot emocionals, d'un conflicte com aquest, eh? Això és el més preocupant, poder dedicar al futur.
Sí, és cert que, clar, venen amb una motxilla molt gran, no? És a dir, tot el que han hagut de viure, el que han hagut de patir, és un país proper i això sempre ens impacta més. Clar. I hem de pensar, doncs, que són persones, això, que venen amb una motxilla, amb unes emocions, que han deixat segurament allà familiars, i, per tant, els hi haurem de donar no només ajuda material quan arribin, no?, o habitatge, sinó també ajuda psicològica per poder superar, doncs, aquestes situacions tan complicades que els hi ha tocat viure.
Molt bé, Itziar Barbo, responsable de campanyes de Càritas, gràcies per atendre la nostra trucada i sobretot recordar a la gent que ens estigui escoltant que si volen doncs, bé, col·laborar amb ajudar la gent d'Ucraïna, el que han de fer sobretot és dirigir-se a ONGs i entitats doncs, de solvència en aquesta matèria de solidaritat i d'ajuda a persones necessitades, com per exemple és el cas de Càritas. Itziar, molt bona tarda i gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, arriba el moment de fer una petita aturada, minut i mig, unes bones recomanacions. Seguim amb més notícies fins pràcticament a les 3 de la tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Crystal Crack.
Crystal Box.
Crystal Crack.
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, en las botellas de litro de aceite de oliva La Española de 0,4 y 1 grado. Si llevas dos, la segunda unidad te sale a solo 2,48 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
T'explico ara que un noi marroquí de 19 anys ha estat detingut per la Policia Nacional a Barcelona per haver intentat matar un jove de la mateixa edat a Còrdoba. Els fets es van produir a finals de desembre de l'any passat, prop del riu Genil. Els dos nois escoltaven música d'un altaveu i una discussió sobre l'aparell va provocar que un dels dos clavés una ganivetada a l'altre i després fugís. Els agents que van acudir a auxili de la víctima el van trobar amb una ferida greu a l'alçada del tòrax i que traia molta sang. Els dies següents es va buscar l'agressor per la ciutat andalusa de forma infructuosa. Finalment va ser detingut diumenge passat a Barcelona i posat a presó provisional. El noi agredit va ser hospitalitzat i ja s'ha recuperat de les ferides. I a les comarques de Tarragona, un caçador de Cambrils, al Baix Camp, de 71 anys, ha mort aquest dimarts al matí en disparar-se accidentalment al pit. Els fets han passat pel vols de les 10 d'aquest matí al vedat de caça de Torregrossa, al Pla d'Urgell, a prop de la L200 que uneix els municipis de Miralcamp amb les Borges Blanques. Segons les primeres investigacions, la víctima havia anat a caçar conills amb dos companys i els Mossos investiguen els fets, ja que tots tres eren caçadors molt experimentats. La portaveu de la Generalitat, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha negat que la Generalitat intenti imposar als periodistes que assisteixen a les rodes de premsa al Palau un codi de conducta que afecta el to, les expressions de les preguntes i la llengua prioritària. Plaja ha explicat que el nou reglament del govern no presenta grans canvis, només que ella, tot i que li preguntin en castellà, sempre contestarà en català i que les respostes en aquesta llengua queden relegades, com les que es puguin fer en anglès o francès, al final de la roda de premsa del govern. Tot i que des de l'executiu asseguren que no es tracta de arraconar el castellà ni de limitar la llibertat d'expressió, el fet de regular aquestes qüestions podria aixecar sospites. Yolanda Canales.
Patrícia Plaja diu que aquest document, que s'ha de signar amb el DNI per part dels periodistes, diu que es limita a recollir les normes que ja compleixen i respecta la majoria de professionals que assisteixen a la roda de premsa. En tot cas, diu que l'objectiu és garantir el respecte a tothom i que no es tracta de cap novetat, perquè, per exemple, un circ té també les seves pròpies normes de funcionament.
En una sala de premsa hi ha normativa d'ús i funcionament d'una sala de premsa. En un teatre hi ha normativa d'ús i funcionament d'un teatre. En un circ hi ha funcionament i norma d'ús d'un circ. Per tant, res estrany.
Sobre el fet que relegui el castellà al final de les rodes de premsa, Plaja ha insistit en que les seves compareixences seran sempre en català, que els periodistes podran preguntar en la llengua que vulguin, però ella o el membre de govern que surti respondran sempre en català i no serà fins al final, si es necessita alguna resposta en qualsevol altra llengua, inclòs el castellà, que respondrà en l'altre idioma. Sobre aquesta qüestió, el catedràtic de Dret Internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona, Rafael Arenas, diu que atenent alguns dels punts de la normativa, la Generalitat pot vetar les preguntes que pugui considerar que li són incòmodes. I això, afegeix, és una limitació a la llibertat d'expressió. De fet, creu que és antidemocràtic que es vulgui regular un dret fonamental, com és el dret a la informació, amb una simple norma.
Se sabe que cualquier regulación de un derecho fundamental supone una limitación del mismo. El que se pretende hacer una regulación de un derecho fundamental a través no de una ley orgánica, sino de unas normas de régimen interno de la Dirección General de Comunicación del Govern, me parece profundamente antidemocrático.
El document també es deixa clar que serà el Departament de Presidència qui podrà revocar les acreditacions als periodistes si incompleixen les normes de règim intern.
Dos apunts més a la crònica política. El PSC votarà en contra de la modificació de la llei de consultes amb la vista posada a la consulta pels Jocs Olímpics d'hivern. El govern ha aprovat avui un decret que modifica la normativa perquè es pugui celebrar en un àmbit supramunicipal superior al municipi, la comarca o la vegueria. El govern s'haurà de convalidar, o el decret, millor dit, s'haurà de convalidar al Parlament i es farà la setmana que ve. Els socialistes diuen ja que el rebutgen i que hi votaran en contra. I el president de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha demanat avui la dimissió de la presidenta de la Cambra Catalana, Laura Borràs, pels delictes que el tribunal considera que es podien haver comès. Carrizosa ha afegit que Ciutadans demanarà la compareixença de la presidenta al ple perquè doni explicacions dels seus actes constitutius de greus delictes. Així ho ha dit després que el TSJ hagi deixat Borràs a les portes de judici pels suposats contractes irregulars quan estava al capdavant de la institució de les lletres catalanes. D'altra banda, Ciutadans ha reclamat al conseller d'Educació, Josep González Cambray, que segui a negociar amb la comunitat educativa per escoltar les seves reivindicacions després d'aquests 5 dies de vaga que ha començat el sector de l'educació. Fes ara atenció al que t'explica l'Adrià León. La Universitat Oberta de Catalunya ha desenvolupat un sistema d'intel·ligència artificial que detecta estudiants en risc de suspendre una assignatura. L'eina està encara en fase d'assaig, tot i que ja ha superat 3 proves pilot.
per a dir si un alumne aprovarà o suspendrà un examen o una assignatura. Aquest era l'objectiu d'un estudi pilot impulsat per la UOC, que vol avançar-se als resultats i adaptar l'aprenentatge als estudiants per evitar que suspenguin. Per posar-lo en pràctica, es va fer un seguiment de 396 estudiants de la Universitat Autònoma de Madrid durant 4 anys. Això va permetre analitzar els comportaments dels estudiants en circumstàncies habituals, semipresencials i també de pandèmia. Ens ho ha explicat la Laia Subirats, investigadora de l'estudi.
Aleshores, vam veure que durant la pandèmia els estudiants van estudiar d'una manera més intensa i després, durant la semipresencial, doncs, van anar diluint una mica. I aleshores doncs, hem pogut veure els diferents comportaments als diferents anys, segons era completament presencial, virtual o semipresencial.
L'estudi s'ha pogut realitzar gràcies a Avalua'm, una plataforma online que classifica els estudiants en diverses categories segons el seu nivell. Els alumnes reben un test comú i, a mesura que la plataforma canalitza les seves respostes, adapta les noves preguntes al coneixement que l'alumne ha mostrat anteriorment. La següent investigació vol predir la nota final de l'alumnat als exàmens, una iniciativa que permetria detectar plagis. Si l'alumne assoleix una nota molt superior a la que la plataforma aproxima, el professor podria sospitar i evitar així el frau.
Bueno, simplement dir que no es pretén substituir el professor, simplement... és una eina de suport o d'ajuda. Doncs en aquest cas, el professor podria cridar l'alumne i fer una sèrie de preguntes per verificar si realment aquesta persona ha adquirit els coneixements de manera correcta.
Amb la implementació d'aquest sistema, el professor seria l'única persona amb accés a la informació detallada dels estudiants, fet que reduiria l'impacte de problemes derivats de l'assetjament escolar o universitari.
Investigadors de l'Hospital del Mar asseguren que viure a prop de zones verdes redueix el risc de patir un ictus. Un estudi amb 3 milions i mig de residents a Catalunya calcula que allunyar-se del trànsit és beneficiós per la salut. Més detalls d'aquest estudi, Nil Jaime Juan.
Doncs sí, és que aquest estudi ha identificat una relació directa entre els increments de nivells de diòxid de nitrogen i el risc de sofrir un ictus isquèmic. D'aquesta manera, les persones que tenen zones verdes a menys de 300 metres veuen reduït en un 16% la possibilitat de patir aquest accident cerebral. Hem parlat aquí, a COPE Barcelona, amb l'autora principal del treball, Carla Avellaneda, i ens ha explicat així aquesta relació directa entre els contaminants i la seva afectació en la salut.
I de hecho, nuestros resultados son concluyentes por lo que respecta al riesgo del NO2, del dióxido de nitrógeno en el ictus. Por cada 10 microgramos por metro cúbico que aumenta la concentración de NO2, hemos visto que el riesgo del ictus aumenta en un 4%.
La doctora Carla Avellaneda ha alertat també sobre la necessitat de ciutats com Barcelona d'imposar mesures més estrictes per tal que els índexs de perillositat no segueixin en augment.
Los resultados que hemos visto en este estudio lo que nos indican es que tenemos que continuar trabajando en la reducción de la exposición a contaminación porque se siguen viendo estos efectos en salud.
El treball analitza dades de Catalunya entre 2016 i 2017 i té en compte 3 contaminants atmosfèrics vinculats al tràfic de vehicles de més de 3,5 milions de persones. En darrera instància, els investigadors han fet una crida a les institucions per aconseguir pobles i ciutats més sostenibles.
I com ja sabeu, des de fa gairebé 2 anys, la Covid ha estat la protagonista pràcticament de tots els temes sanitaris, temes de salut. Però ara els especialistes alerten d'una epidèmia que està passant, diríem que força desapercebuda, la sarna. A Catalunya asseguren que hi ha 20 o 30 vegades més casos que abans de la pandèmia. Òscar Estivill.
Els dermatòlegs apunten que durant molt temps els brots de sarna es donaven quan coincidien moltes persones en un mateix espai, com és el cas de les residències, les presons o els hospitals. Però aquestes condicions han canviat arran la pandèmia i ara aquests brots són més virulents i resistents al tractament. La cap de servei de dermatologia a l'Hospital Clínic, Susana Puig, explica el per què.
L'haver estat en quarantenes, tancats a casa tantes hores i convivint amb el nucli familiar és el que ha afavorit aquesta propagació de la sarna.
La doctora Puig explica que la picor irresistible i la impossibilitat de conciliar el son per les molèsties són els principals símptomes d'un cas de sarna. Es tracta d'un paràsit que pot afectar diverses persones del mateix nucli familiar, ja que el contacte i la convivència influeixen en la seva propagació. Puig reivindica que s'ha de posar més atenció a aquest tipus de malaltia.
Parar més atenció a aquestes malalties que encara estan amb nosaltres, ens incomoden i que realment... si anessin a més, doncs comportarien un deteriorament important de la qualitat de vida.
La doctora apunta que no és una malaltia greu, però que tot i això és molt molesta. La persona afectada els primers dies no presenta cap simptomatologia, però al cap d'un temps comença a desenvolupar una certa al·lèrgia, especialment a zones com els canells, el tronc o els dors de les mans i els peus. L'acció de gratar, afegeix Puig, és la que allibera el paràsit de la sarna i també els ous que van a l'entorn. La doctora recomana que tothom d'aquell espai s'ha de fer el tractament, que consisteix en una crema insecticida que s'unta al cos o ara també s'aposta per la via oral.
Abans d'acabar, encara haurà punt més referit a la crisi energètica que cada dia s'apropa més. Els pescadors de les comarques de Tarragona reclamen una reducció dels impostos per afrontar l'increment del preu del petroli. El sector pesquer ha decidit aquest dimarts, o decidirà aquest dimarts, si fa una vaga o no la fa. Tanquem així. Migdia COPE Catalunya i Andorra. Continua la informació. Pilar García Muñiz, Ángel Correas, et segueixen explicant tot el que t'interessa. Molt bona tarda.